La 1:18 i ja està amb nosaltres, estem anunciant la xerrada que ens interessava fer amb ell i sempre que li diem si es pot visitar, sol fer-ho. Rafael Delgado, molt bona vesprada.
Hola.
Bueno, professor de la Universitat Politècnica de València, president de la Plataforma Forestal Valenciana, enginyer forestal, podríem dir expert, no?, en allò de fer front als incendis forestals. Ens sentim en la catàstrofe, no?, de com ha arrasat l'Arana aquests municipis veïnes. Tu parles en un article publicat que aquest episodi, desastrosíssim, ha suposat la que seria per ara la segona catàstrofe natural en allò que fa pèrdues humanes a nivell de l'Estat, evidentment, des de que hi ha registres.
Sí, sí, clar. Mm. Sí, crec que la primera va ser la... De moment, espero que no la superem, que sí. Va ser la riuada del Vallès Occidental, i van ser uns 1.000 morts i ara, bueno, trobo que n'has desaparegut i de més, espero que no ho superem.
Que no puja molta aquesta xifra. Anna Llopis.
Consultàvem este matí en la redacció les dades del Ministeri sobre zones inundables i hem vist que, bueno, en la comarca n'hi ha moltes zones que són inundables i que estan construïdes. I un poc és la reflexió que fa en este article, no? Que s'ha construït allí on no es devia construir.
Es refereixes a la comarca de l'Horta de Gandia, del Safor. Molt bé. Bé, a veure... no sols no s'ha construït, sinó que segueix en la voluntat de continuar en aquest model, no? en esta melodia de model de desenvolupament. I no sols això, sinó que anem a empitjorar-ho, perquè tenim projectes, com va passar en Tavernes de la Vall Digna, en el 97, que van comprovar què passava si tenies davant del teu poble una autovia o una autopista de... X metres en uns taluts enormes, per molt, molt grans que facin els buits de drenatge, pues ara, probablement anem a empitjorar-ho si seguim aprofundint en aquest model de desenvolupament. Perquè ara mateix tenim una autovia que no sols va destrossar moltes coses que no es poden, en aquest moment, no es valoren en diners, que és patrimoni, cultura, comunicació, paisatge entre pobles, sinó que, a més, va alçar uns grans taluts en una sèrie de pobles que són La Font, Rafael Cofer, Potries, etc. I això, bueno, ara mateix pareix que no n'hi ha discussions que això hagi de fer-se, no? I crec que és un model que ha sigut... bueno, majoritàriament ha rebut el suport de la gent, si ja tenim el que votem, perquè tampoc tenim més opcions, i crec que ha sigut per activa o per passiva, en la boca gran o la boca menuda, és un model que ha sigut portat endavant per les diferents opcions polítiques, uns en la boqueta més menuda que altres, això és cert, però bé, així al final és continuar un poquet en la banda de música del Titanic i anem a un escenari al qual hem de repensar-nos i no hem de pensar només en els balanços econòmics de que una economia que sembla que és un èxit, sinó que hem de pensar en el mitjà plaç i en el llarg termini i crec que és fonamental això.
Aquestes infraestructures de comunicació que acabes de comentar, a més talussos sobre el terreny natural, clar, comentes que es despleguen en contra del drenatge natural dels rius i barrancs, i si això afegim infraestructures urbanes, polígons industrials, ampliacions de municipis, tot això fa que es rebaixi la capacitat d'infiltració del terreny.
Sí, bueno, és que la veritat, esta dana s'ha produït en un lloc on la tormenta és perfecta, perquè a més hi ha una gran exposició, hi ha una gran acumulació de persones, però és d'impel·lir el model de desenvolupament, d'interpel·lar-lo, perquè estem en una festa on estem totalment decidits a construir-ho tot. No hi ha límit, encara no ens hem plantejat on està el límit, no sols en el litoral, perquè hi ha una cosa molt important, és dir, estem, des del punt de vista de la infiltració, estem segellant de sòls. Això és fonamental, i l'aigua corre molt. Després, en Gandia també tenim una conurbació, no del tamany de la de l'Horta Sur, que és un dels eixos econòmics del País Valencià, però tenim una conurbació d'aquest estil que ha tallat tot tipus de camins. Per cert, ho dic jo que sóc ciclista, i em pareix una vergonya que s'hagin tallat tots els camins tradicionals de l'Horta de Gandia per aquestes infraestructures d'aquesta manera. I, bueno, tenim una conurbació que és la conurbació Gandia... Bellreguard, Palmera, que no sé si queda algun metro ja per enformigonar o ja estan juntes. Segurament no estan juntes perquè estan les carreteres entre ells, però estem parlant d'uns tipus de construccions que són, i d'urbanitzacions que són absolutament perpendiculars al drenatge de laminació, de arrollada natural que tenen aquestes planes al·luvials.
Sí.
I així tenim un problema fonamental. No plantegem el límit d'aquest model de desenvolupament, en realitat el que hi ha una cosa subjacent és l'absència d'una consciència de risc. El no saber on vivim, i en voler que la natura s'adapti a nosaltres i no nosaltres al lloc on vivim i la natura. I hem de saber una cosa molt important, i és que els riscos geològics i els riscos naturals tenen una dimensió molt major de lo que puga apanyar una estructura de drenatge, un embassament o el que sigui. O sigui, sempre seran superats perquè tenen una escala moltíssim major.
Clar, i a més, la falta d'infiltració de la superfície, evidentment, això afecta més aigua en superfície i també la velocitat.
Òbviament. Òbviament. I a més, si això li sumem, és dir, hem parlat de la infiltració, després hem parlat també de la qüestió transversal, que van en contra del drenatge, ara hem de parlar també en la qüestió longitudinal una vegada l'escolament es produeix, perquè en la qüestió longitudinal, clar, a l'estar tot obrat, el nivell i la velocitat puja. Aleshores, tot el que es canalitza al voltant de, per dins d'aixòs carrers dels municipis és una autèntica botgeria. I després hi ha una cosa, bueno, després hi ha accions que es poden prendre des del punt de vista de l'arquitectura, etc, que és la permeabilització dels baixos i etc. Però això són accions puntuals. La primera cosa que hem de fer, més enllà de les accions operatives, i no voler apanyar això en accions operatives, és prendre consciència del risc, assumir la situació i assumir que, a més, això, la temperatura del Mediterrani és el millor indicador. Va ser un fenomen que va repetir-se, i no sols això, sinó que estava anunciat. És a dir, el Mediterrani des de 2020, més rere més, està batent rècords de temperatura respecte a la història i sí, respecte a l'any anterior. I aleshores, bueno, això, per una gota freda, és l'anunci de desastre, perquè la temperatura del Mediterrani és la cuina que li dona energia a tot això.
Comentava aquesta inconsciència que teníem la població, pot ser que a partir d'ara, malauradament, com sol passar, prenem més consciència, però el que ja està fet, vull dir, clar, si ja està construït, això no es pot llevar, es pot fer alguna cosa a partir d'ara per a que si ve una altra dana com aquesta no sigui tan greu?
Sí, evidentment. Tenim diverses estratègies, unes de mitigació, altres d'adaptació, però tot passa per la presa de consciència. Jo sóc pessimista en aquest aspecte, perquè vinc del món dels incendis forestals i sé el que passa, no? Veig tota la regió de gent fent fogueres i cumballars i tocant la guitarra i donant-se cols en el pit, per dir-ho així humorísticament i irònicament, que a mi la veritat és que em dona vergonya, i que als mesos això s'oblida. De l'incendi de la Vall d'Ebo no se'n recorda ningú, i han fet una sèrie d'actes més o menys simbòlics, i què? És a dir, quina mesura hem pres, què hem après d'això, no? És prou desgraciat, no? Però sí, sobre el que és l'aspecte operatiu, l'aspecte de la construcció, es poden fer moltíssimes coses, i això els arquitectes ho saben perfectament, és que tinguin una mínima visió, i bàsicament els baixos, tot això, el que estem acostumats tradicionalment és a omplir una línia contra el drenatge de baixos comercials, de cotxeres de dormitoris en baixos comercials. Això és una cosa que ens hem de mirar des del punt de vista operatiu, això i moltes altres coses, com per exemple el que és la gestió hidrològico-forestal de les conques, és molt important.
Tu parles d'aquesta recepta, no?, per a passar per canviar l'actual model econòmic a nivell local, regional i també, no?, després pot ser global, i parles de això inclou el suport i no els entrebancs contemporanis a les activitats agroforestals.
Sí, nosaltres d'això he parlat jo moltíssim en molts articles, no? I és que estem en un model socioterritorial molt injust, estem en un model que discrimina el territori rural, on s'anteposa es contraposa un model d'ultradestrucció en el litoral front a ultraprotecció. L'única recepta que tenim és protegir el territori, no gestionar-lo, i això l'únic que està fent és destruint el nostre paisatge cultural mediterrani, i el que està donant de lloc és a tota la mortalitat de pins, que ara van agreujar el risc d'incendi forestal, que per cert, dic, ara estem a temps de retirar aquests pins, perquè aquests pins morts o arbres morts en general, mató i mort o el que siga, l'únic que va fer és agreujar els pròxims incendis, donar-los una intensitat que va ser impossible controlar, estan fora de capacitat d'extinció. I bueno, això ho he dit moltes vegades, ho he dit també en altres episodis, com puguen ser les nevades, etc. Els pins no es moren perquè es va plantar l'icona en el segle XVIII, l'icona no existia en aquesta època, és a dir, jo m'ha passat tot l'estiu contestant terraplanismes d'aquest tipus. El que hem de fer és gestionar el territori i intentar anar a un model de vertebració territorial, que és el més allunyat de lo que estem.
posar un poc de trellat a tota aquesta gestió, així de fàcil és.
Bueno, el trellat també és una paraula prou relativa, saps? Hi ha qui pensa que té molt de trellat, però potser pensa que
no sé, sí.
El trellat és això.
A les proves estan. Bueno, volia contar amb tu, Rafa, com a veu autoritzada en esta anàlisi, i esperem que totes i tots prenem nota i no tornem a tropeçar la mateixa pedra. Gràcies, Rafa.
Gràcies. Moltes gràcies.